El Plat a Taula, el programa de Com Ràdio, on Jordi García Soler convida a menjar i beure bé. Què mengen? Què beuen? Quins són els hàbits gastronòmics dels personatges populars? Quines són les seves preferències a l'hora de seure a taula? Per saber-ho, El Plat a Taula us ofereix de la mà de Jordi García Soler. Avui mengem amb...
Josep Cuní. Hi ha gent que la marquen els astres i altra gent que la marquen el sobresol. En Josep Cuní va néixer, em sembla que a Tiana, i va néixer en una família peixatera. En una família amb una excel·lent parada de peix i això marca, suposo. És així, Josep?
Què tal?
Molt bé. Bona
tarda. Sí, crec que sí que marca. Marca. Cada any que passa em sembla que va marcar més del que jo hagués admès uns quants anys enrere.
Viure allò amb peix, i peix fresquíssim, i peix bo, de la pròpia parada de casa, deu marcar i deu condicionar la vida d'una persona. Has passat per Ràdio Terrassa, per Ràdio Barcelona, per Catalunya Ràdio, per TV3, ets a la Com, fas els matins de Com Ràdio, col·labores a Barcelona Televisió i a La Vanguardia, has publicat llibres, ets professor de la Universitat Pompeu Fabra, però...
Tot això és l'empenta del taulell, eh?
És l'empenta del taulell i l'empenta i el fòsfor que diuen que dona el peix, no?
Sí, algun, sí.
Algun.
Els rogers o altrament dit molls, per exemple.
Allò que en diuen salmonetes, també.
Exacte.
En Josep Cuní, evidentment, és una persona que si li faig la pregunta aquella de carn o peix, no dubtes gairebé.
No dubto, però també et diré que fa uns quants anys et hagués dit carn i ara et dic peix. I quan et hagués dit carn segurament hagués estat més perquè ja estava fart de peix. Fart vull dir en el sentit de que no tant de menjar-ne, perquè no tinc consciència d'haver-ne menjat molt, com si de veure'l a casa, de tenir una presència permanent al peix, i sobretot, vulguis o no vulguis, per molt que renti, sempre queda una olor molt característica, no? Que és l'olor de la botiga, i com que tu a la botiga hi entres, i a la botiga ajudes, i a la botiga fas el que vols, doncs aquella olor et persegueix, se t'impregna la pituitària, i la vas olorant encara que estiguis dutxat i perfumat. No té res a veure, això no és una qüestió d'arrossegar perquè els altres ho notin, la mala olor, dita mala olor del peix, com si de notar-la tu mateix, encara que no tingui res a veure amb la higiene. Però per totes aquestes coses, jo durant molt temps, esclar, a mi em deien carn o peix, no tenia cap dubte, carn. Però amb el temps he anat canviant i molt més peix que carn. És més, cada cop m'avorreix més menjar carn. O sigui, em poso a menjar un tall de carn i tinc la sensació a la meitat que m'avorreixo.
Em passa i crec que ens passa cada vegada més gent. Hi ha una tendència als mercats barcelonins i als restaurants d'arreu de Catalunya que cada vegada es consumeix més peix i menys carn.
Et diré que als Estats Units, per exemple, on es menja una carn esplèndida, no em passa. És més, jo cada cop que vaig a Nova York i vaig, doncs, home, no diré que cada dos dies, però un cop cada any o cada dos anys, hi ha una sèrie de restaurants on vaig expressament a menjar carn, que és una cosa que em resulta impensable aquí. És evident que allà la carn té un altre gust, i és carn congelada i preferentment portada de l'Argentina, però em sembla que no descobreixo res de l'altre món si dic que la carn d'aquí té poc gust. S'ha anat convertint en un sabor molt indefinit, potser massa indefinit. Deu tenir alguna cosa a veure amb el tractament que rep el bestiar, que és un tractament seguit i fet, de vegades de manera legal, d'unes altres de manera més dubtosa, per aconseguir uns resultats i sobretot un color que és el que el públic demana, demanem quan anem a comprar. És curiós, però tot això a mi em sembla que ha anat en detriment del gust. I ja no parlo de com desprèn aigua quan la poses a la paella o la poses a la planxa, que és una cosa absolutament escandalosa, vaja.
Tornant als teus orígens, gustatius, que tu parlaves d'aquestes olors de peix, que la gent a vegades diu pudor a peix,
sí.
Els teus primers records gustatius, no ja d'olor, sinó amb el plat a taula, quins són? Tu, qui cuinava a casa teva, a casa dels teus pares?
La meva mare, de sempre, Però la meva mare n'ha sabut sempre bastant, tot i que ha fet una cuina molt senzilla, i sobretot, poc greixosa i amb molt poques espècies. Eh?
Quin tipus de cuina? Quins plats?
Doncs, home, per exemple, rostits, no masses, perquè tampoc insisteixo molt en això del greix i aquestes coses que no ens ha agradat mai gaire a casa. Fricandó, per exemple, hi va haver una temporada que jo recordo que li vaig dir que tenia la sensació que ens feia fricandó cada diumenge i em va dir que no i que això no podia ser. Arròs, pasta, macarrons, per exemple, molt bons. Coses d'aquestes i, òbviament, peix, no? Peix, però el peix preferentment fregit, molt ben fregit, cosa que, d'altra banda, no és gens fàcil. El peix
país...
es pot fregir, òbviament, però no tothom el sap fregir bé.
Hi ha gent que el torra.
I hi ha gent que el sobta, eh? I hi ha gent que l'empapa d'oli. I deia el Néstor Luján que una de les coses més difícils de fer era fregir. Que la màxima culminació d'un cuiner era saber fregir.
Home, hi ha aquella manera tan particular de fregir peix, que és el pescadito frito andalús, que aquí pràcticament no en sap ningú.
No. I és que el fregir, i recordo aquesta conversa, com podria recordar d'altres amb el malaurat Néstor, deia, esclar, és el cúmul d'una sèrie de fets que han de coincidir, no? És la mida exacta d'oli, la temperatura concreta a partir de la qual hi has de posar allò que fregeixis, la dimensió de la paella, l'intensitat del foc, esclar, són moltes coses, i després l'arrebossat corresponent, si és que ho has d'arrebossar, ho has d'enfarinar, d'allò que ho has de fer i l'estona que hi ha de ser.
Aquests eren els teus plats habituals i suposo que bastant preferits, perquè les mares fan bastant la cuina que volen els fills.
Hi havia molta sopa i jo sempre rondinava. I la meva mare s'enfadava perquè deia, sempre rondinava, però el meu pare li deia, però per què t'enfades si mentre rondines em menja dos plats? Si realment la rondinada...
Tu has estat sempre un rondinaire, ho continua sent.
Tota la vida, però això és genètic.
Segur. Ho porta el peix o la carn?
Em sembla que ho porta el taulell.
Ara, amb el pas dels
perquè
anys.
Perquè el taulell, que ara també, òbviament, però el taulell t'obligava a fer sempre bona cara, allò del client sempre té raó, no té per què el client saber quins són els teus problemes, bona cara, no borrondinis, no contestis, totes aquestes coses que anaven inculcant de petit quan ajudaves a la família al negoci. I, és clar, això, vulguis o no vulguis, com que és bastant antinatural, t'obliga a remugar una hora o altra. Se't va creant aquella mena de mal iogurt...
O a fer una úlcera.
Sí, no he tingut tendència fins avui, toco fusta, afortunadament, a cap problema digestiu.
Jo sí. De tota manera, passen els anys. Quins són ara els teus plats preferits? Quina cuina t'agrada més?
Tornen ara a ser els plats senzills.
Tornen a dir, això a ser de la cuina senzills. Sofisticada, d'allò que uns en diuen, el senyor Plan deia collonades i altres en diuen mariconades, no és el teu estil de cuina.
No, no et diré que en algunes ocasions no m'agradi provar algunes coses, però un cop ho he provat, bé, dic molt bé, doncs ja ho he provat, però si hi ha un plat de macarrons ben fets... els prefereixo a un vol au vent o vent rouge. M'entens?
Avui en Josep Cuní ens ha portat a l'Indret. L'Indret és un restaurant que tinc a tocar de casa, a més a més, cosa que sempre és d'agrair, que és l'Indret de Semon, al carrer Ganduixer número 31 de Barcelona, telèfon per reservar-hi taula 201-69-31. Repeteixo, l'Indret de Semon, Ganduixer 31 de Barcelona, telèfon 201-69-31. Per què has triat l'Indret?
He triat l'Indret, hagués pogut triar molts d'altres, afortunadament, perquè Barcelona és una ciutat amb una oferta gastronòmica i de restaurants, crec que molt alta.
Molt alta i que ha millorat, ha augmentat
espectacularment. Els últims anys ha augmentat per bé. Jo crec que la gran crisi sorgida arran del 92 va servir per fer neteja d'un gruix de restaurants que se les volien donar d'importants i sobretot això ho notaves amb la factura, però que la relació qualitat-preu no tenia absolutament res a veure.
Tu ets d'aquells que creuen que allò que és fonamental en un restaurant és la relació qualitat-preu?
Jo sóc de les persones que creu que la relació qualitat-preu té un pes específic molt important, encara que sigui intuïtivament, per part del consumidor, per decidir si hi vas més sovint o menys sovint, o no hi vas mai més.